9:32 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir, amb Eduard Gené, Víctor Alexandre i Jordi Mussó. I molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Com sempre, estic molt content de tenir-los aquí. A més, vol dir això que és divendres i arribar un cap de setmana que no sé si serà més trist que el cap de setmana anterior, quan vam saber que tindríem aquest rescat o línia d'ajut financer, que encara no he sentit a cap membre del govern espanyol dir rescat. Però vaja, no sé si volen parlar d'economia, si volen parlar d'altres temes en què puguem sentir-nos una mica més alegres, perquè les portades dels diaris d'avui són bastant depriments. Hi ha diversos ítems sobre la situació de l'economia, amb un interès molt elevat que tenen els bons espanyols. També tenim, per exemple, un estudi de la Creu Roja que conclou que s'està invertint la solidaritat intergeneracional. Cada cop més persones grans han d'ajudar els seus fills amb la pensió. Una de cada tres persones ateses per la Creu Roja han ajudat per primera vegada algun familiar en els darrers dos anys. És que la crisi està fent que s'inverteixi aquesta solidaritat, que tenim els pares com ajuden els fills, quan abans eren els fills, quan veien que els pares es feien grans que havien d'ajudar els seus pares, doncs donant-los diners o comprant aliments. I, per exemple, tenim avui un cas al dia ara que és paradigmàtic. No sé com veuen tot plegat. Tenim unes eleccions diumenge a Grècia, que ens hi juguem molt, encara que no hi puguem votar. Depèn de com vagin aquells resultats, doncs podem tenir una Grècia fora o dins d'Europa, o de la Unió Europea, millor dit. I vaja, no sé. Com ho veuen, els hi pregunto així. Tinc altres temes, si volen, però vaja.
El sorprenent és que estigui tota Europa pendent de les eleccions a Grècia. Això fa 10 anys seria impensable, vull dir, no ho hagués imaginat mai de la vida. Inclús estava escoltant la ràdio, fan un programa especial diumenge seguint l'escrutini de les votacions a RAC1.
És el que dèiem la setmana passada, te'n recordes? Que la crisi, una lectura positiva de tot plegat, seria la cohesió europea que ha comportat, en el sentit que, com diu el Jordi, tots els europeus estan pendents de diumenge del que pugui passar a Grècia, com si fossin unes eleccions que afecten els diferents països de la Unió. És veritat que això és lògic que passi perquè tothom hi té interessos, no? Estem en el mateix vaixell. Però aquesta sensació, aquesta percepció d'anar en un mateix vaixell, els europeus no la teníem, bé, els europeus de la Unió em refereixo, no? No la teníem fins que no ha vingut aquesta crisi. De manera que les crisis tenen una part molt positiva, també. Són importants. Si aprenem la lliçó, és possible que d'aquesta crisi en surti una Unió Europea més cohesionada, més enfortida i més reflexiva entorn a l'altivesa d'alguns estats.
L'origen de la paraula de crisi és canvi, i per tant, com a canvi, em sembla que és positiu. Jo, de totes maneres, us voldria dir que és veritat això que heu dit, de que les eleccions a Grècia tothom n'està pendent, però no tant per Grècia ni tant per la democràcia, sinó per l'euro. O sigui, aquí la base del punt d'unió en aquest moment, malauradament, penso jo, és només pel tema de l'euro. Perquè, com ja comentàvem, també em sembla fa la setmana passada o fa dues setmanes, perquè anem passant els dies i anem girant sempre sobre el mateix tema, és que, clar, Europa no existeix. Europa no existeix i aquí el que hi ha és una moneda única i inclús amb aquesta cosa estranya, estranya, si t'hi fixes a fons i per la història no, de la Gran Bretanya com a city, des del punt de vista financer i en canvi fora de l'euro. Abans, Pep, tu apuntaves amb el fet aquest d'aquesta enquesta que ha sortit, que parla de l'ajuda que fan doncs els pares, en tot cas la gent gran. Jo dic vells, perquè clar, sembla que la paraula vell no es pugui dir, no? I és veritat, no, ho dic
així, sí, no.
Perquè és, a vegades, doncs, jo diu, hi ha una altra paraula que a mi em fot una negra, que diu, hem trobat un avi mort, i dic, un moment, aquest senyor era avi? Perquè millor resulta que no era avi, no tenia nets, i per tant, perquè diu que he trobat un avi mort, que he trobat un home de 75 anys, en tot cas. Bé, la meva generació, que no és evidentment la del Jordi, ni quasi tampoc Víctor, la meva generació, jo en dic sempre la generació entrepà, perquè teníem els pares, i el tros de pare, el pernil, som el pernil, no? Teníem els pares que tenien una economia determinada i teníem els fills a sota que en tenien una altra, no? I en una època determinada, jo recordo que la primera feina que vaig tenir, vaig començar a treballar als 14 anys, i la primera feina que vaig tenir, el sou, evidentment, del que jo cobrava, anava directament a la meva mare, i la meva mare repartia, com un senyor Guindos qualsevol, repartia doncs,
ho feien les mares, més aviat.
Feien les mares, sí, sí, generalment ho feien les mares. I quan jo em vaig casar, l'últim sou encara li vaig donar a la meva mare. Evidentment, cobrava un sou i tu cobrava unes comissions, que és el que jo em quedava. Si no, és obvi, no? Però, fixa-t'hi tu, que hi ha un arc que va des dels 14 als 25, en la que jo treballava i tot anava allà i era repartida. Per tant, entrava dintre l'economia familiar. Ara es produeix a la inversa. Ara es produeix que els fills, generalment, doncs, el que passa és que estan molt temps a casa. Ara hi ha un cas, primer també, em sembla que d'ahir sortia la notícia, que clar, la persona que encara no ha treballat, té 28 anys però no ha treballat, òbviament no té, té una targeta d'assistència sanitària, i per tant es crearà un tipus determinat perquè la pugui tenir, perquè si no, no la pot tenir. No la pot tenir la del seu pare i ni pot tenir la seva pròpia perquè resulta que no ha treballat. Estem amb aquesta situació. I ara tornem a treballar a l'altre, i és que aquest mateix que està donant als seus pares, com jo, i que els seus fills, ara torna a fer-ho altra vegada, quan de fet has de dir que trencar el tema. Per tant, això és una consideració, sobretot en països com el nostre, perquè aquesta mateixa situació, òbviament, no es dona, potser perquè tampoc els hi fa falta, a Suècia, o no es dona a Noruega, o no es dona a Finlàndia.
És cultural.
Es dona molt, clar, es dona molt als països llatins, on això forma una mica de...
Perquè la família era la xarxa social sobre la qual se sustentava la protecció de totes les generacions. En canvi, el que comentava ara l'Eduard, no? Quan parles amb gent de Suècia, per exemple, aquesta relació, diguem-ne, econòmico-social que pot haver-hi entre generacions no existeix, perquè el sistema de benestar social protegeix i fa de xarxa en cas que algú, diguem-ne, caigui de la corda, no? I es trobi en aquesta...
Fa de família.
Exacte.
Ocupa el lloc, l'Estat ocupa el lloc paternalista de la família. No dic que sigui bo o dolent, senzillament és una altra cultura, no?
Jo, és el que dèiem. Jo faria un incís emotiu, és a dir, o de sentiments, O sigui, és una manera diferent, és una manera diferent de viure el clan familiar, en positiu i en negatiu. No vull dir que sigui positiu aquest i l'altre sigui negatiu. És una manera diferent de viure-ho, i per tant les solucions venen per uns conductes diferents. Estic segur que una família em va dir, escolta, noia, espavila't, no? I fes el que tinguis que fer. Tampoc probablement la deixaran morir de gana, però és que ja no pot, com dius tu molt bé, doncs ja la societat ja té una xarxa que fa que allò no sigui possible.
Sí, sí, jo recordo també de jovenet lliurar el que guanyava a casa cada mes, pam, els diners a casa, i això em quedava una part, una petita part perquè pogués anar fent, no?, amb els amics i fer la vida. Però clar, si vius a casa, et mantenen a casa i tot això, tu treballes, doncs contribueixes a la vida familiar, tenint en compte que la teva família, la meva, era econòmicament molt modesta, per tant, i a més vídua la meva mare, no? Per tant, un germà petit, el que jo aportava era el que, i el que guanyava la meva mare, que era infermera, doncs és el que...
I era més normal del món.
Vivíem, i amb una tia àvia que vivia a casa, d'això havíem de tirar endavant.
Que aquesta és l'altra, això que acabes de dir. O sigui, clar, ara hi ha aquest problema que es produeix al tema de l'habitatge, no? O sigui, el noi jove no té capacitat per poder anar, per tenir una casa pròpia, un pis propi, etc. Clar, jo recordo perfectament al meu carrer a Gràcia, doncs la majoria de famílies, segur que hi havia dues generacions convivint. O sigui, si en una casa hi havia tres fills, n'hi havia un, sobretot filla, n'hi havia un, que vivia amb els pares al mateix pis.
Sí.
Però això ja era, no era perquè podem o no podem, no, perquè ja es considerava com a normal. Llavors hi havia l'altre que tenia que marxar i tal. Hi havia un concepte en aquest sentit també molt diferent. Ara, això que diuen, no, s'ha emancipat, diu, fulano s'ha emancipat. Bueno, les meves filles van emancipar molt ràpid, molt. La meva filla gran va dir, jo quan tingui aquesta, marxaré. Molt bé, i efectivament ho va complir
el pèl de la lletra.
Ho va complir el pèl de la lletra.
Si t'ho pots permetre, clar.
La mateixa...
Si t'ho pots permetre, clar, sí,
aquest
sí,
és el problema, no?
Sí, 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 sí.
La mateixa concepció de l'Eixample, de Cerdà, ja és una... ja en podem fer una lectura cultural, perquè aquelles cases immenses, que avui dia doncs, moltes estan ocupades per oficines perquè van molt bé, perquè són molt grans, que anaven, jo les havia conegut perquè tenia família així, que anaves d'un carrer a l'altre. Uh-huh. És a dir, que la mateixa família, si volien, o dues persones que no es parlessin, hi havia cases que no es parlaven, no calia germans d'aquests que no es parlen i tal, perquè no calia ni que es veiessin. La cuina era la mateixa, evidentment, però la resta era d'una banda a l'altra de la casa, imagina't, doncs, una casa que estigui entre València, el carrer València i el carrer Mallorca.
Sembla que són 120 metres, que fa 115.
No, i no. Més, i més.
Ah, de llargada, dic, els...
Ah, no sé, jo no sí. Sé exactament les mesures.
Sí, sí, el meu avi patern vivia al carrer Còrsega, entre Passeig Sant Joan i el carrer Bailèny, o sigui, ja a l'extrem de l'Eixample, ja trobava el camp d'en Grassot, la casa donava frontal a Còrsega i a l'interior, a l'interior de Manzana, el passadís, el passadís era, i bueno, jo jugava carreres al passadís.
Sí. Jo hi havia jugat també i tant.
Una cosa llarguíssima, la cosa.
Un passadís d'aquells avui en dia feien tres vivendes.
I tant. Bueno, una vivenda com aquesta avui serien efectivament tres pisos.
Sí.
Amb tota seguretat.
Perquè estaven concebudes per viure-hi doncs diferents generacions.
L'altre concepte molt curiós és aquest del pis principal.
Sí.
Les cases de l'Eixample era el pis del propietari.
Sí, sí. Sí.
El propietari, o sigui, el que feia la casa, el promotor... Uh-huh.
El Núñez de l'època.
No, perquè en aquest cas es feia la casa, la seva casa, uh-huh. No és que en fes més. I aleshores hi havia el pis principal, hi havia l'entresol, uh-huh. Està claríssim, i el principal. I el principal, a vegades, en molts casos, tu entres a l'Eixample i hi ha una escala que va directament sí. Al pis. Només hi ha aquesta escala que va al pis. Perquè eren els amos de la casa. Llavors, la resta de pisos eren els pisos que llogaven sí. A altra gent. Que llogaven, no que venien.
Sí.
Això també és important.
Es llogava llavors. I es llogava molt més que no pas es comprava, com s'ha continuat fent el lloguer a l'Europa...
Normal.
Sí, del centre i del nord.
La Nord-Europa, sí. L'evolucionada, en certes coses.
La Sud-Àfrica, de Nord-Àfrica...
I el que passa és que això que deia l'Eduard dels avis, és clar, és que ara ja costa molt més que abans, potser, marcar quina és l'edat a la qual algú se li diu vell, perquè la vida s'ha allargat, el primer món la vida s'ha allargat molt, i és clar, el que abans ja hauria estat una persona vella als 70 anys, avui dia, home, hi ha gent que pot estar molt feta a pols, però hi ha gent que està feta a pols abans, i en canvi hi ha gent que està perfectament de cap, fins i tot com el doctor Broig, el 103. Vull dir, depèn, no? I sense arribar a aquestes puntes d'edat, avui costa molt més dir-li vell a algú, perquè hi ha una indefinició en aquesta... en el punt en el qual, a partir del qual ja no ets tan jove... De tota manera, en relació al que deia tu de l'euro, és veritat això de, també que deia l'Eduard, clar, la cohesió és ben motivada per l'euro. És una cohesió econòmica, diguéssim. L'interès dels europeus per la resta d'europeus és un interès econòmic. I pot saber greu que diguis, home, caldria que hi hagués alguna cosa més, no? No només el tema econòmic, perquè llavors és un tema molt, molt específic. D'acord. Però té una part bona, jo crec, i psicològicament contribueix a donar-se a la resta d'europeus això que dèiem del vaixell. És a dir, a vegades ja no importa el detonant, la raó per la qual tu t'interesses per la resta, sinó que al final el capdavall el que importa és que t'acabes interessant i acabes adonant-te que la Unió Europea us agafa tots, no? Us abasta a tots, i que t'has de preocupar pel que passa a Grècia, no perquè pel tema de l'euro, sinó perquè Grècia i tu...
interconnectats.
Esteu totalment interconnectats, cada vegada més, i aleshores és absurd que per tu Grècia sigui com
Uganda.
No sé, una... Sí.
Per dir una cosa, sí. Uganda, que és el primer país, sense
sí, ara bé, és veritat que no hi ha ganes de dir-li rescat, per raons polítiques, no? El govern espanyol doncs, evita la pronunciació de la paraula, però ho és. És veritat que no és el rescat en tots els ets i uts, no? D'aquí veure que els grecs s'emprenyin, però esclar, és més fàcil rescatar Grècia que començar com l'estat espanyol. Però el rescat draconià, si es fes, aquest és terrible, realment, per tots plegats, eh? Perquè, és clar, implica la pèrdua de la sobirania econòmica, això per descomptat.
Ja poden venir demà, llavors.
Bé, però és que hi ha més coses, no? Implica una davallada del PIB, implica una pujada de les taxes, no?, dels impostos.
Edats de jubilació.
Sí, clar,
pensions.
Les pensions totalment afectades i, a més, un acomiadament brutal de funcionaris. Llavors, això és molt fort. Ara, l'altra mesura, que em sembla bé, és més suau, que és la de rescatar bancs, diguéssim. El perill és això que ens acabarà afectant a tots, és això que tindrà conseqüències, perquè Europa ja ho ha dit, encara que ells diuen no és un rescat i tal, però és un préstec als bancs. No, sí, és un préstec als bancs, però això s'ha de tornar. I el responsable subsidiari de tot plegat és el govern espanyol. I el govern espanyol per ell mateix no té diners, són els nostres diners. De manera que està obligat a fer noves retallades. I això ja té conseqüències. Ara, la part positiva que d'aquí en pot sortir és que es creï doncs, això, una unificació europea més important, que hi hagi una unitat econòmica en bancària, un banc que reguli tot això, i que es creïn fons de recuperació, i vull dir que hi hagi que, de manera que no això no tingui una repercussió sobre els ciutadans com la que està tenint ara, oi?
Aquí el que es podria, amb tota seguretat, és que la fiscalitat ha d'anar convergent amb tots els països, perquè clar, el problema de Grècia ha estat que no existeix. O sigui, el fet fiscal pràcticament no existeix. I aquest fet, vulguis que no, és el discurs de la senyora Merkel, és el discurs de... Però que, en aquest sentit, té absoluta raó. I aquí passa exactament igual. Aquí hi ha hagut... Efectivament, aquest diner anirà per la banca i anirà per solucionar uns problemes d'una gent que només en 23 dies han passat a fotre la gent 3.100 milions. O sigui, el senyor Rato Soler toca la campana, hi ha uns senyors que inverteixen 3.100 milions i al cap de 20 dies aquests 3.100 milions valen 1.200. I això no està penalitzat.
Jo, quan comentava el tema, el Víctor que parlava del tema rescat, això és un rescat en tota regla. El que passa és que la testiculina espanyola els impedeix reconèixer que han fet malament les coses, han anat donant lliçons al món econòmiques, i ara s'han de menjar les paraules, s'han demostrant que són uns inútils, que no saben gestionar els diners, tant els uns com els altres, i té que venir a Europa a rescatar-los. A més, l'altre dia sentim una xerrada que Espanya, en 300 anys, és la, si acaba produint-se, serà la 14a vegada que fa una suspensió de pagaments. O sigui, que demà els gestors ja els hi ve de lluny. Mm-hmm. Llavors, que sí que és un perill que vingui, que si ve la troika, que si farà això, l'únic que farà serà ficar ordre a les comptes públiques, perquè jo m'imagino la Merkel al seu despatx llegint-se l'informe de que un AVE, que en un any han utilitzat 2.900 persones, ha pascut 3.000 milions d'euros. O sigui, és que tenen que agafar els odis i venir aquí ja i fotre ordre, perquè és que això...
És que el de Galícia en costa 2.000.
I estan fent el d'Extremadura i segueixen.
En canvi, les inversions del mateix, del TGV, a Catalunya, per part de l'Estat, és d'11 milions.
Sí,
11.
Sí.
I a Galícia en costa 2.000, per fer un tren que és econòmicament insostenible, i és insostenible en tots els àmbits, perquè, uh-huh, perquè pels passatgers que l'utilitzaran, pel que costa la infraestructura, és fins i tot, ja està provat, que fins i tot el de Barcelona-Madrid seria qüestionable.
Mm. I van plens.
I van plens. Imagina't la resta. Oi?
I la prova més evident que això és un rescat és que l'Esperanza Aguirre ha donat ordres a Telemadrid de que no es pronunciï la paraula rescat.
Sí, és la hidalguia aquesta.
Els treballadors de Telemadrid han fet un comunicat queixant-se que els han prohibit dir la paraula rescat i que els han dit...
Està molt bé això d'interferir en els mitjans de comunicació i dir el que poden dir i el que no poden dir.
Sí.
Bueno, de fet, quan un diputat del PP Balear es vota en contra de la bestiesa aquesta lingüística que ha fet, el primer que fan és... Es quedarà, per, suposo que per un mínim de dir.
Esperanza Aguirre doncs la mereixem, Jordi. Doncs la mereixem perquè és una figura irrepetible.
Jo crec que és genial aquesta.
Aquí, tu, quan parlàvem d'això del...
És l'exemple de com un tonto pot ser polític.
No, jo...
L'aparença, jo crec.
L'aparença, no ens equivoquem.
Jo me'n recordo dels programes aquells del Caiga, que en Caiga feien diumenge al migdia.
Sara Mago, no? No la saps aquesta?
Sí, Sara Mago va ser un consolerio de Galícia.
Però em sembla que també...
Ella em va dir una altra.
Esperanza Aguirre, no?
No, Sara Mago. No, a veure, quan parlava d'això de l'AVE i de les inversions i dels milions i tal, és que hi ha una cosa que és molt greu, que és la connexió des del port de Barcelona a la línia per poder moure les mercaderies a l'ampliació del port de Barcelona, que hi ha una empresa xina que ha invertit diners i que està esperant que això es produeixi, perquè una de les idees, evidentment, és l'entrada del port pel Mediterrani, que sigui el de Barcelona, i això no es fa, i això és una inversió ridícula. Ridícula i m'import, i en canvi és importantíssima des del punt de vista logístic, i que no es pot entendre si no és per una mala fe, molt mala fe, o per una incapacitat de fer les coses. Jo penso més en mala fe que en incapacitat,
o una barreja,
una barreja, perquè això en aquest cas és una inversió petita comparada amb totes aquestes que estem dient.
Jo crec que sí. L'altre dia llegia que el Rajoy havia estat negociant fins la setmana abans del rescat i que estava disposat, deia, a ceder sobirania. O sigui, jo crec que d'aquesta crisi el que traurem és cada cop menys poder dels estats i més poder a Brussel·les. I jo crec que a nosaltres com a catalans ens convé, perquè per almenys a Brussel·les de moment no ens ho dien.
No, ho dia no. Ara tampoc són la germana de la caritat.
Però posats a escollir que manin a Madrid o manin a Brussel·les.
No, però Víctor, la cosa és... Qui és preferible que ens intervingui?
No, per descomptat.
I d'aquesta paraula.
Sí.
Jo el dilluns aquí en un programa d'aquesta casa deia que ens intervinguin ja.
No, ja. Sempre és millor un àrbitre neutral en un partit que no un àrbitre parcial.
Però compte, per exemple, vaig escoltar l'altre dia la Carme Colomina, que és la cap d'Internacional del diari Ara, i deia, compte, perquè també si arriba una troika a Madrid i comença a agafar els números i no tenen cap mena de sensibilitat, poden dir, a veure, què fa Catalunya amb una televisió autonòmica, que en diuen? Doncs sí, fora. Sí. O què fan els catalans tenint una policia pròpia? Compte, és a dir, que aquesta gent es presentaran, si finalment arriben els homes de negre, i agafaran els números i no tindran cap mena de sensibilitat, perquè probablement, depèn d'on vinguin, no la tindran, i ens podríem trobar en una situació que, vaja, potser diuen les inversions que ens pertoquen i potser sortim guanyant, però compte, no comencin a amagar-se.
O potser diuen, què aporten aquests senyors i què reben?
No, el que es podria eliminar definitivament seria la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola de Catalunya.
O el Ministeri de Cultura o el Ministeri de Sanitat.
No, però aquí això que dius és veritat, però aquí penso que el que seria bo, que seria positiu, és que aquest tipus d'intervenció es veiés més com l'Europa del que és Alemanya als Lands, que no pas, perquè clar, si és seva dels estats, llavors la tenim, ja està fotuda. Si tu va amb la idea dels estats i mantenir l'essència dels estats, va futur per dues coses. Una, perquè ja ho veiem en França, no? O sigui, resulta que sí, Europa, però cuidadito, jo sóc el Camano. Els italians es queixen, diuen, aquí els francesos i els alemanys s'ho maneguen tot, i els anglesos, amb l'altre aspecte, també s'ho maneguen tot, i nosaltres què passa? No, escolta, però no parlem d'Europa. Doncs parlem llavors d'això, d'aquest tipus d'agrupacions que són molt més positives i funcionen molt millor amb aquesta mira que no pas amb una mira com aquesta.
Però jo crec que mentre França tingui poder, això no ho veurem. Aleshores, el que li pertoca a Catalunya, si vol jugar a primera divisió, és fer influència a l'exterior i no anar carregant-se ambaixades, que és el primer que es van carregar, i fer lobby per fer entendre que si algun dia aquest país vol ser lliure, ha d'estar a l'alçada d'un estat sobirà.
I que s'ho cregui el president dels Estats Units del moment.
Home, doncs s'ha de fer pressió a l'exterior. Les independències han d'anar complint les accions. Perquè una cosa per ser un estat sobirà és que et reconeixi coneguin els altres.
Exacte.
Que li preguntin a Kosovo com Espanya va,
per això et dic,
va emprenyant.
Sí, però Kosovo ho ha estat perquè Estats Units ha volgut.
Sí, sí,
eh?
Sí, però...
El portarem aquí a l'Eurovegas, que es foti gambes de Palamós, allà amb una terrasseta.
L'Esperanza Aguirre, que deies tu abans, ha dit això inclús. Eurovegas ha de quedar en Espanya... aunque sea en Catalunya.
Sí, però això diuen ara que veuen que les coses...
Ja, home, clar.
Veu les orelles.
Però ara dir, estan a quatre grapes, ja.
Però vull dir, te fixa, dic tu, si aquesta senyora...
Per no s'ha escapat allò del... de, com ho va dir? Aquella vegada, del territori nacional, no? Que
sí,
va dir...
el territori nacional, va dir. Sí, sí, però... La, sí, les empreses, no? Però, ella, clar, quan es veien guanyadors... no calia dir res, perquè hi havia la pugna aquesta. Davant de la possible derrota, per no quedar derrotat, i que... els meus, és a dir, els seus, pensin que no ha gestionat prou bé i que ella, és a dir, que és una vençuda i que, per tant, tots tenen ànim de derrota, aleshores pretendem, no, no, l'important és que es quedi a Espanya, quan ella mateixa considera que Catalunya, amb molt bon criteri, no és Espanya. D'aquí ve la cosa, no?
Per cert que el senyor Addison, aquest tan simpàtic, acaba de fer una donació de 35 milions per republicans. 35 milions de dòlars, vull dir que...
6.000 milions de pel·les.
A la brava, eh? A la brava, padabam. Escolta, no té cap dubte. Ni un ni mig.
How many?
Escolta, terrible.
No, no, diuen que estan fent... Bueno,
prenen mides, he llegit avui, no? Per ubicar el seu centre comercial, etc etc. Van estar ahir recorrent durant 12 hores els terrenys del Delta del Llobregat.
Sembla que la cosa va de bo. Sí, sí, sembla que pot ser que vinguin.
Que aquesta és una altra bona, perquè resulta que, clar, és... De fet, l'únic lloc encara on hi havia horta, una horta considerable, a més amb prestigi, inclús amb segons quines coses.
Carxofes, no?
Carxofes, no? I faves, i vull dir, amb prestigi, que quedava a prop de Barcelona.
Ara hi haurà uns altres tipus...
O sigui, convivint amb els polígons. Jo m'hi he passejat molt... I s'ha acabat, això.
Ara tindrem uns altres tipus, uns altres tipus d'hortalisses en aquella zona, si fan a l'Eurovegas.
Bé, a drets.
No sé per què ho dius, eh, Jordi?
No, no, per les pors que aixequen en segons qui. Jo estic a favor de que vingui l'Eurovega i que ho muntin.
Oh,
totalment. No, no és el model a seguir per tot el país, però és compatible amb altres tipus de turisme, tot que siguin ingressos.
Jo no faré res a favor, però tampoc faré res en contra.
No, no.
És la veritat.
I, Víctor, faràs alguna cosa a favor o en contra?
És que no m'he posicionat en aquesta qüestió perquè crec que em falta molta documentació per saber els beneficis i perjudicis que pot comportar una cosa com aquesta. No ho sé, no, francament no tinc posició. No tinc clar.
Tindrem temps de parlar-ne. Hem de marxar.
Hem de marxar, ja.
Sí, em sap greu.
No, jo més volia dir una sola.
Deixem va, una tens cosa, 3
una
segons.
Cosa, una cosa ràpida.
No em facis cap falta cap publicitària.
Aquesta setmana hi ha hagut aquí a Sant Cugat una quantitat d'actes culturals fenomenals. Fenomenals.